Bon dia, projecten la construcció d'una planta de biogàs entre la Garrotxa i el Pla de l'Estany.
Ràdio Olot, l'informatiu del migdia.
Renunciava a aquest projecte i tirava enrere, sisplau, tots els tràmits administratius que estan en curs, abans del 2 de novembre d'aquest any. Llavors, si ho aconseguíssim, doncs es tanca el llibre i aquí tots tranquils. Per tant, la data del 2 de novembre és molt important per poder fer aquesta pressió i que el propi Ajuntament tiri enrere aquesta iniciativa que ha engegat.
Acabem d'escoltar Meritxell Clapés als micròfons de Ràdio Olot i Olot Televisió, veïna de Serinyà, i que parla sobre l'afectació d'aquest projecte que en casa nostra afectaria a municipis garrotxins com Sant Ferriol i Besalú. Es tracta d'un projecte que l'Ajuntament de Serinyà ja ha tirat endavant pel que fa a la seva fase inicial. Els veïns de l'entorn ja han creat una plataforma en contra. A falta d'informes mediambientals, la planta afectaria les aigües del riu Junyell, un afluent del riu Fluvià que passa just per Sant Ferriol. De seguida en coneixem més detalls, però abans repassem la resta d'actualitat d'aquest primer dia d'octubre del 2024. Avui és dimarts, 1 d'octubre del 2024. Com sempre, repassem la resta d'actualitat en titulars.
El dia en 4 minuts.
L'Ajuntament d'Olot suspèn l'atorgament de permisos d'obres i parcel·lacions als propietaris del barri vell. Fa uns mesos van fer el mateix amb els comerços. Segons el regidor d'Urbanisme, Jordi Güell, l'objectiu és evitar que un propietari faci unes obres que després no siguin vàlides. 20 municipis de la Garrotxa rebran un total de 800.000 euros per impulsar nous projectes sostenibles. Es desenvoluparan més d'una quarantena d'accions centrades en la millora d'eficiència energètica, equipaments municipals i enllumenat públic. 7 anys després de l'1 d'octubre del 2017, l'ANC d'Olot creu que la ciutadania no ha canviat, però sí que ho han fet els polítics. Un dels seus membres, Albert Ventí, diu que la falta de lideratges i de projecte polític ha fet caure la força que tenia l'independentisme. El 25% de menjar que es llença podria combatre la fam crònica d'arreu del món. És una de les conclusions del dinar que s'ha celebrat aquest dilluns a l'Hostal dels Ossos en el marc de la Gastronomia Cup. Aloha Guardiana de la Porta del Pirineu és la nova escultura de l'olotina Dwaita Prats. L'obra forma part del projecte Llengua, Natura i Pàtria, que impulsa l'artista olotina amb els textos de Jacint Verdaguer com a eix i inspiració. En esports, el juvenil A de la Unió Esportiva Olot vol quedar-se un any més a la Lliga Nacional. L'equip encara no coneix la victòria en aquestes dues primeres jornades del campionat. Aquest dissabte va perdre per la mínima a casa davant el Cornellà. També parlarem amb la carpeta esportiva de Júlia Coll, que s'ha proclamat campiona de la Tuna Reis Balfagó d'Ametlla de Mar. Es tracta d'una de les travessies de natació en aigües obertes més intrèpides del circuit. La nedadora del Club Natació Olot va quedar campiona en la categoria 5 km i també en la de 2 km i mig.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Moment d'obrir el foco, repassem l'actualitat més enllà dels volcans. Salvador Illa arrencarà el debat de política general dimarts vinent a les 4 de la tarda i les propostes es votaran dijous a la tarda. Cada grup podrà presentar 22 iniciatives amb 3 punts cadascuna. Ramon Abad renuncia a l'acte diputat d'Aliança Catalana pel seu estat precari de salut. Rosa Maria Soberana acompanyarà a partir d'ara Sílvia Oriols al grup mix. Busos buits i més temps de trajecte a l'inici del tall de Rodalies entre Tarragona i Barcelona. El macrodispositiu funciona amb alguns retards en els trens i els usuaris que han optat pel vehicle privat ho han fet durant aquestes hores. Els càmpings de Catalunya registren un 2,8% més de pernoctacions a l'agost amb la Costa Brava com a principal destinació. En canvi, els apartaments turístics, albergs i cases de turisme rural anoten pitjors xifres que fa un any. A la pàgina internacional, la inflació a l'Eurozona baixa fins l'1,8% al setembre, segons l'estimació de l'Eurostat. El preu de l'energia cau fins a un 6%, 3 punts més que el mes d'agost. I Suïssa i Itàlia redibuixen la frontera pel degel de les glaceres. L'any passat les glaceres alpines de Suïssa van perdre un 4% de volum i el 2022 un 6%.
El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
La calor avui serà protagonista. Temperatures que pugen, temperatura que pot arribar avui a superar els 30-31 graus a algun sector de l'interior de l'Empordà, Pla de l'Estany, Baixa, Garrotxa i punts del Gironès i de la Selva. Per tant, una temperatura una mica extraordinària el primer dia d'octubre. Tot això després de la calor d'ahir. Ahir va arribar als 29 graus a Mieres, Vic la mínima 8, la màxima 28, a Olot mínima 7, la màxima 28, o per exemple a Gombrèn, al Ripollès, la mínima 8, la màxima 23, aquí una mica més baixa lògicament. Doncs bé, avui un dia de sol, de 4 núvols prop de la costa, el vent gira cap a sud-sud-oest, rescalfat a la tarda i això farà disparar la temperatura. Hi pot haver 4 núvols també a la tarda, però poc importants i sense cap precipitació, augmentant pel Pirineu a última hora del dia. Canvi de temps que arribarà demà. Demà al matí algun ruixat a l'interior, poca cosa al matí i migdia, però cap a la tarda i al vespre la pluja pot ser més abundant. Localment amb tempesta, passa un front i comença a baixar la temperatura de dia. Les mínimes encara seran suaus o no gaire fredes. Alta muntanya es notarà una forta baixada la nit de dimarts a dimecres i sobretot ja la matinada de dijous, que és quan faria més fred. De fet, dijous preveiem més tempestes, més pluges, podran ser més abundants i fins i tot nevar cap als 2.200 metres aproximadament. Per tant, atents a dijous, que podria ser el dia més plujós, acompanyat d'un ambient força més fresc.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest primer informatiu del mes d'octubre. L'antena de Ràdio Olot avui és dimarts, 1 d'octubre de 2024, un dia que comencem parlant del projecte de construcció d'una planta de biogàs que es pretén fer entre la Garrotxa i el Pla de l'Estany. Afectaria a municipis garrotxins com Sant Ferriol i Besalú. Es tracta d'un projecte de l'Ajuntament de Serinyà que es troba en la seva fase inicial i els veïns de l'entorn, per la seva banda, ja han creat una plataforma en contra. A falta d'informes mediambientals, la planta afectaria les aigües del riu Junyell, un afluent del Fluvià que passa just per Sant Ferriol. Els terrenys afectats ocupen un total de 9 hectàrees. Ens en dona més detalls l'Anio Puigverd.
L'Ajuntament de Serinyà, municipi del Pla de l'Estany, ha fet els primers passos per la construcció d'una planta de biogàs, en un punt exacte que delimita amb la Garrotxa. Es tracta d'una zona de 9 hectàrees on s'ha projectat la construcció d'una planta que donaria servei a indústries càrnies i granges de diverses comarques, entre les quals hi ha la Garrotxa. Per altra banda, l'Ajuntament de Serinyà, institució promotora del projecte, ha iniciat els tràmits per fer un canvi d'ús de les terres i passar-les d'ús de sòl agrícola a ser un terreny per construir-hi. Entre altres accions, també es planteja adaptar els accessos que actualment són camins de terra i de petites dimensions. Tot plegat no ha agradat a alguns veïns de la zona que ja s'han organitzat per reclamar l'aturada del projecte. Ho ha explicat una de les veïnes, Meritxell Clapés, als micròfons de Ràdio Olot i Olot Televisió.
La idea és afectar 9 hectàrees, més o menys, per instal·lar aquesta macroplanta i a més, adaptar uns accessos que ara mateix no existeixen, perquè això, com podeu veure, no és un polígon industrial, i amb tot l'impacte mediambiental i mosaic paisatgístic, que no oblidem també aquest terme perquè és un valor cultural que tenim, per tant, l'afectació, com podeu veure, és impressionant.
Denuncien que, per exemple, ja hi ha hagut precedents d'incendis en plantes de biogàs al País Valencià. Creuen que la millor forma abans de crear aquesta planta seria que les granges tinguessin les seves pròpies plantes per gestionar els residus. Reclamen que el projecte no tiri endavant.
Renunciau a aquest projecte i tireu enrere, sisplau, tots els tràmits administratius que estan en curs, abans del 2 de novembre d'aquest any. Llavors, si ho aconseguíssim, doncs es tanca el llibre i aquí tots tranquils. Per tant, la data del 2 de novembre és molt important per poder fer aquesta pressió i que el propi Ajuntament tiri enrere aquesta iniciativa que ha engegat.
La data marcada en vermell al calendari, segons els veïns de la zona, és el 2 de novembre, data en què l'Ajuntament de Serinyà pugui fer un nou pas per avançar el projecte de la planta de biogàs. L'Oficina Territorial d'Acció i Avaluació Ambiental ha de fer l'informe i recopilar dades per afirmar o no si és viable la construcció de la planta. Clapés diu que la natura no té preu.
La natura no té veu. Mai es pot quantificar tots els impactes que li estem fent i després que no em vinguin a dir que si generar una indústria aquesta generarà impostos pel poble i tal. Mira, no. Això no, aquest argument no ens serveix perquè no podem, som incapaços de quantificar l'impacte real que té la natura, aquest tema.
La planta de biogàs entre el Pla de l'Estany i la Garrotxa afectaria especialment a Sant Ferriol pel que fa a l'aigua del riu i possiblement a Besalú pel que fa a les olors que poguessin arribar al municipi.
A DAIFE ja tenim la màxima qualificació A+ de la certificació BRC de Seguretat Alimentària gràcies a la vostra confiança, que ens motiva per donar-vos el millor servei i els millors materials d'embalatge. Contribuïm a que el vostre producte arribi al seu destí amb la màxima qualitat en seguretat alimentària. DAIFE, creixent dia a dia, preparant-nos per al futur.
Seguim amb més temes. L'Ajuntament d'Olot suspèn l'atorgament de permisos d'obres i parcel·lacions als propietaris del barri vell. Fa uns mesos van fer el mateix amb els comerços. Segons el regidor d'Urbanisme, Jordi Güell, l'objectiu és evitar que un propietari faci unes obres que després no siguin vàlides i hagi de pagar més. Es calcula que aquesta suspensió tindrà una vigència d'un any. Gerard Puigdemont.
Fa uns mesos, l'Ajuntament d'Olot va anul·lar l'atorgament de llicències per obrir negocis a la zona del nucli antic, concretament la inclosa dins el Pla Integral d'Accions de Millora d'aquesta zona de la ciutat. Ara, l'equip de govern fa un pas més i suspèn també l'atorgament de permisos d'obres, parcel·lacions, segregacions, agrupacions, divisions en propietat horitzontal o modificacions i alteracions a totes aquestes. En parla Jordi Güell, regidor d'Urbanisme a l'Ajuntament d'Olot.
En el moment actual en què estem desenvolupant totes les eines per poder actuar urbanísticament en el barri vell, la suspensió de llicències es fa totalment necessària perquè qualsevol persona, qualsevol promotor, qualsevol veí que vulgui fer algun tipus de reforma en el barri vell la pugui fer d'acord amb el projecte de barri vell que estem impulsant.
Diu que apliquen la suspensió de llicències per evitar que els propietaris facin reformes que després no siguin vàlides.
El més senzill és evitar que les persones, els propietaris, els residents, és a dir, facin inversions en el barri vell que després s'hauran de desmuntar. No? Per tant, és d'alguna manera garantir que qualsevol inversió que es faci en el barri vell vagi d'acord amb la planificació que s'està fent en el marc doncs, d'aquest procés de regeneració del nucli antic.
Aquesta suspensió tindrà una vigència d'un any a l'espera de concretar les bases i indicacions de com ha de ser urbanísticament aquesta zona de la ciutat. Des de l'equip de govern asseguren que intentaran escurçar al màxim aquest temps.
En matèria d'eficiència energètica, 20 municipis de la Garrotxa rebran un total de 800.000 euros per impulsar nous projectes sostenibles. Es desenvoluparan més d'una quarantena d'accions centrades en la millora de l'eficiència energètica en edificis, equipaments municipals i en l'enllumenat públic. Natàlia Moreno.
El pla d'acció impulsat per la Diputació de Girona del 2024 al 2025 preveu donar 799.966 euros en subvencions a 20 dels 21 pobles de la Garrotxa. Els ajuntaments de la comarca estan implicats en seguir complint l'objectiu de reduir emissions per mitigar l'efecte del canvi climàtic. Tot i això, el total d'aquestes 42 accions ascendeix a més d'1.300.000 euros que acabarà de posar els ajuntaments. Aquests diners serviran per poder desenvolupar projectes relacionats amb millorar l'eficiència energètica de l'enllumenat públic exterior, d'edificis i instal·lacions públiques per impulsar i gestionar les comunitats energètiques i rehabilitar energèticament el sector residencial. El tècnic de l'Oficina de Transició Energètica del Consell Comarcal de la Garrotxa és Josep Martín.
Intentem, per un costat, estalviar energia, és a dir, ser molt més eficients en els enllumenats, en els equipaments públics, i un altre costat també obrir a la ciutadania que puguin participar d'autoconsums compartits per poder subministrar energia elèctrica a casa seva a través d'una instal·lació que serà de l'Ajuntament, però que en cedirà l'ús a uns veïns que es puguin apuntar.
Un dels reptes als quals els ajuntaments dels municipis s'han compromès és en el de reduir emissions en un 55% respecte als nivells del 1990. A més, segons Martín, hi haurà 9 pobles nous que amb aquestes subvencions podran dur a terme instal·lacions de consum pròpies. Alguns dels pobles són Argelaguer, Montagut, Tortellà i Castellfollit, entre d'altres.
La comarca ja hi ha 5 municipis que tenen instal·lacions d'autoconsum pròpies, però que els han compartit amb altres amb els ciutadans de la comarca. I llavors, doncs, amb aquestes actuacions, dintre d'aquestes 42 actuacions que estem plantejant ara, hi haurà 9 municipis més de la comarca que l'Ajuntament farà una instal·lació d'autoconsum i que la compartirà amb els seus vilatans.
Un exemple del bon funcionament d'aquestes polítiques ambientals és que des del 2011 es van començar a fer actuacions d'eficiència energètica en l'enllumenat dels pobles de la comarca i fins ara s'ha aconseguit reduir més d'un 45% el seu consum.
I avui precisament es compleixen 7 anys del referèndum de l'1 d'octubre. Precisament 7 anys després, des de l'ANC d'Olot, creuen que la ciutadania no ha canviat, però els polítics sí que ho han fet. Un dels seus membres, Albert Ventí, diu que la falta de lideratges i de projecte polític ha fet caure la força que tenia l'independentisme a les institucions. Avui a Olot es farà un acte per commemorar l'1 d'octubre de 2017, organitzat per Òmnium Garrotxa, l'ANC d'Olot i el CDR d'Olot.
Han passat 7 anys, l'1 d'octubre, 7 anys un dels moments que marquen un abans i un després en la història de la política catalana i espanyola. A partir de la proclamació de la independència, per uns segons, el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, es va desembocar a unes setmanes de forta tensió i de reivindicació als carrers per part de milers de catalans partidaris a la independència de Catalunya. 7 anys després, membres d'entitats independentistes diuen que les ganes de la gent per aconseguir la independència s'han mantingut, però que els que han canviat d'estadi són els partits polítics. En parla Albert Ventí, tresorer de l'ANC d'Olot.
Va ser doncs, la sortida del poble al carrer per manifestar el que realment sentia. I continua sent així, eh? Vull dir, no ha canviat absolutament res. En tot cas, el que ha canviat d'aquell 1 d'octubre fins ara, doncs, realment són els partits polítics. Els partits polítics sí que han canviat. Nosaltres no hem canviat i el poble tampoc ha canviat.
Des de l'ANC d'Olot creuen que la pèrdua de la majoria independentista al Parlament es produeix pel desencís de la ciutadania que han perdut la confiança, diu Ventí, amb els partits polítics independentistes catalans, fent augmentar l'abstenció. També diu, però, que actualment hi ha falta de projectes polítics i de líders.
De líders polítics no n'hi ha. Si nosaltres fem un anàlisi de tots els partits polítics que hi ha a l'arc parlamentari, de tant d'Espanya com de, inclús de mitja Europa, ens trobem que líders polítics no n'hi ha i per això llavors passa el que passa, passa que l'extremisme augmenta.
Tampoc s'ha d'oblidar que en 7 anys han passat fets destacats, com per exemple una pandèmia, guerres a Europa i en l'àmbit local una crisi econòmica i social d'anys que ha tornat a revifar i que està afectant a una part important de la població, els independentistes i els que no ho són. Políticament també ha canviat el mapa amb l'aparició de partits que han pres part del protagonisme que fins ara tenien els partits independentistes. Han passat 7 anys però algunes entitats independentistes de la comarca segueixen volent mantenir viva la lluita d'una part important de la població catalana. Aquest dimarts a les 7 de la tarda, a la plaça d'Octubre d'Olot, es farà l'acte Olot no oblida, amb la intervenció de l'activista Josep Campmajor, lectura d'un manifest i música en directe. L'acte l'organitza Òmnium Cultural Garrotxa, l'ANC d'Olot i el CDR d'Olot.
La informació és el que ens mou. Ràdio Olot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Olot, focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Olot, ara i sempre amb la informació, ara i sempre amb tu.
I oients de Ràdio Olot compta amb les xifres que ara els hi explicarem. Per exemple, com el 25% de menjar que es llença que podria combatre la fam crònica d'arreu del món. És una de les conclusions del dinar que s'ha celebrat aquest dilluns a l'Hostal dels Ossos en el marc de la Gastro Recap, una iniciativa on s'han adherit 51 restaurants arreu de Catalunya per frenar el malbaratament alimentari. Guillem Guardiola.
La Gastro Recap és la proposta impulsada pel Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya, emmarcada dins la campanya Aprofitem els aliments, que ha animat a diversos restauradors de Catalunya a celebrar dinars o sopars amb aliments rebutjats del circuit comercial amb l'objectiu de conscienciar tant la població com el mateix sector sobre la necessitat d'implicar-se activament en la lluita contra el malbaratament alimentari. Es tracta del segon any d'aquesta campanya i enguany s'hi han adherit més de 50 restaurants de Catalunya. La impulsora del projecte és la cuinera Ada Parellada.
Aquesta és una campanya de conscienciació i de sensibilització de cara al client, comensal, consumidor i també al restaurador, perquè el volum de la, el volum i la qualitat dels aliments que es recuperen és tan important que fa que genera un impacte en el restaurador que diu, però com pot ser que això es llenci? I el client igual, el client o comensal, quan ho menja, diu, però com pot ser que això es llenci?
Entre moltes xifres, si el malbaratament d'aliments sigués un país, seria el tercer estat més contaminant d'arreu del planeta i emetria 3.300 milions de tones de diòxid de carboni. Una altra xifra és la de la quantitat de menjar que es llença, que són 35 quilos. Amb un 25% del que es llença, es podria combatre la fam crònica del món. Aquest dilluns, l'àpat s'ha fet al restaurant de la Garrotxa, que s'ha adherit a la campanya com és l'Hostal dels Ossos. El seu propietari és Joan Massagú.
Participem en aquesta campanya perquè doncs, creiem que és molt important i necessari que la gent faci consciència d'aquest malbaratament alimentari i de que s'ha de ser conscient del que tenim i del que llancem. És molt important doncs, que la gent quan anem a comprar, quan cuinem a cases nostres, doncs, utilitzem doncs, el producte que necessitem i no llançar ni comprar producte en excés.
L'àpat s'ha pogut fer recuperant aliments provenents de mercats, pagesos i proveïdors amics de l'Hostal dels Ossos. Una vintena de persones de diversos sectors han assistit al dinar d'aquest dilluns al migdia.
Abans dels esports en cultura, l'hoja guardiana de la Porta del Pirineu és la nova escultura de l'olotina Duaita Prats. L'obra forma part del projecte Llengua, Natura i Pàtria, que impulsa l'artista olotina amb els textos de Jacint Verdaguer. Com a eix i inspiració, el monument s'ha instal·lat al Ripollès, concretament a Camp de Mànol. Ens explica la nostra companya de televisió del Ripollès, Paula Sayago.
Coincidint amb el Dia Europeu de les Llengües, Can Demano ha inaugurat el monument Eloge a la Guardiana de la Porta del Pirineu. L'escultura és la segona obra del projecte Llengua, Natura i Pàtria que impulsa l'artista Duaita Prats, una iniciativa que té els textos de Jacint Verdaguer com a eix d'inspiració. El monument, resultat de la relació entre l'indret i el poeta, porta per títol Eloge Guardiana de la Porta del Pirineu. Es tracta d'una composició escultòrica que té una màgica dona òliba com a figura central.
Perquè sapiguem valorar molt més la nostra llengua, defensem molt millor la nostra natura i amb tot plegat doncs, ens reconciliem, ens ajuntem, potenciem molt més aquest concepte de pàtria.
L'escultura es complementa amb la col·laboració de l'artista gràfica Laia Marita, que ha realitzat una base policromada inspirada en el pintor Henri Rousseau, contemporani a mossèn Cinto.
Doncs unificar tot el que era el cub de formigó amb tema naturista, per ubicar-ho amb l'entorn i fer-ho, bueno, també té a veure amb el poema de Jacint Verdaguer, i llavors també unificar el que és la seva escultura amb la dona òliba, amb el tema paisatgístic, diguéssim.
Reivindicar la importància de les llengües és una tasca que persegueixen des del consistori, però també consideren que hauria de ser una lluita de tot un país.
Estem reivindicant la nostra cultura, estem reivindicant la nostra llengua, alhora que la nostra natura. El projecte es diu Llengua, Natura i Pàtria, i crec que són uns valors, és una base que hem de defensar, i pràcticament potser ara més que mai. Però ho hem de defensar no perquè vulguem ser diferents, sinó perquè és que és la nostra cultura i és el que sentim i és com hem crescut i és el que vivim. I això ho hem de defensar dins d'aquesta Europa en la qual estem immersos.
L'escultura quedarà instal·lada al carrer Mestre Antònia Puig, al passeig vora el riu, i està juntament dedicada al Freser, el qual banya la vila i que Verdaguer descriu com bressol de fases el poema L'Oter i lo Freser.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. Radiolot.cat, el teu referent.
Júlia Coll, la nedadora del Club Natació Olot, domina la Tuna Reis Balfagó d'Ametlla de Mar. Obrim la carpeta esportiva.
L'esport a Ràdio Olot.
Aquesta competició de natació es tracta d'una de les travessies d'en aigües obertes més intrèpides del circuit. La nedadora del Club Natació Olot va ser la guanyadora aquest cap de setmana tant en la prova de 5 com en la 2,5 km.
La nedadora del Club Natació Olot, Júlia Coll, continua deixant empremta per allà on passa. El seu nom ja comença a ser conegut no només a les piscines del país, sinó també en els circuits d'aigües obertes. De fet, en una de les travessies de natació més prestigioses en aquesta modalitat, la Tuna Reis Balfagó, d'Ametlla de Mar, la garrotxina s'ha penjat la medalla d'or i ha culminat la seva primera participació com la nedadora més ràpida, tant en la prova de 5 com en la de 2 quilòmetres i mig.
Sí, primera vegada i he guanyat les dues. Molt bona. M'agrada molt el 5.000 a l'hora de que ens deixessin en un barc al mig del mar i haver de fer-ho tot recto. Que m'agrada més que haver de fer voltes en un circuit, es fa més pesat, és millor tot recto, vas veient tot. I en el 2.5 també m'ha agradat força el circuit, el només fer una volta no s'ha fet llarg, o sigui que molt bé.
La nedadora del Club Natació Olot, Júlia Coll, ha admès que ja té ganes de repetir la travessia, que ha considerat com una molt bona experiència. Lluny de relaxar-se, però, la garrotxina té clar quins són els pròxims reptes a partir d'ara.
En aigües obertes queda una travessa i després hi ha tot piscina, Campionats de Catalunya i Espanya, i amb intencions internacionals, a veure què.
Més d'un centenar de nedadors de totes les edats han participat en aquesta travessia que originàriament s'havia de celebrar el passat 28 d'abril, però que per motius meteorològics adversos els organitzadors es van veure obligats a ajornar fins a dues ocasions.
De natació passem a parlar de futbol, en aquest cas de futbol base, en concret el juvenil A de la Unió Esportiva Olot, que vol quedar-se un any més a la Lliga Nacional. L'equip encara no coneix la victòria en aquestes dues primeres jornades del campionat, però la sensació, segons el seu entrenador, Sergi Vila, és que la victòria és molt a prop.
Un punt de 6. Aquest és el balanç dels dos primers partits del juvenil A de l'Olot a la segona màxima categoria juvenil després de l'empat al camp del Granollers i la derrota a casa per la mínima contra el Cornellà. Els olotins, amb un equip jove i pràcticament nou, afronten aquesta temporada amb il·lusió i ganes d'intentar aconseguir l'objectiu principal, que és la permanència, el més aviat possible. Enguany, segons el pla de competició, la categoria està estructurada en 16 equips i els 4 últims classificats baixarien de categoria. L'entrenador del juvenil A de la Unió Esportiva Olot, Sergi Vilaqueixa, explica que serà un any complicat.
Som un equip nou, amb molts jugadors nous, molts debutants a la categoria, joves, i ens hem d'anar ajustant una mica. Veig que tenen moltes ganes, això sí, i estic tranquil perquè sí que competirem. Però sí que ens està costant i crec que serà complicat tot l'any. Bueno, ens hem mentalitzat que s'ha de treballar cada partit i ja sortiran els resultats, segur que sí.
Tot i que l'objectiu és la permanència, des del club volen potenciar els jugadors de la base per tal que en un futur puguin acabar debutant amb el primer equip de l'Olot, com ja ho han fet alguns jugadors. Ketxa explica que si ells s'ho treballen, les oportunitats arriben.
Jo crec que des de la base s'està treballant molt bé i des del primer equip s'estan donant oportunitats. Hi ha jugadors que ja han debutat amb el primer equip, avui un altre jugador va convocat. Hi ha molta dinàmica de primer equip i juvenil A, vull dir que molt bé. Vull dir que ells, si s'ho guanyen i se'ls donen les oportunitats, crec que està molt bé. I així crec que s'està fent. I segurament veurem més jugadors al primer equip.
El pròxim rival dels jugadors de Sergi Vila serà aquest dissabte al camp d'un rival directe que també ha sumat un punt de 6 possibles, al Martinenc. El partit es jugarà a les 6 de la tarda. En canvi, el pròxim rival a casa de l'Olot és el líder de la categoria i un dels favorits per lluitar per les primeres posicions, el Futbol Club Barcelona B. El partit es jugarà el dissabte, dia 12, a 1:15 del migdia, als Camps del Morrot.
Amb la carpeta esportiva tanquem l'informatiu migdia d'aquest dimarts 1 d'octubre de 2024 de l'antena de Ràdio Olot. Ja ho saben, tots els continguts detallats al portal web de notícies garrotxadigital.cat. I ara no marxin de l'antena de Ràdio Olot perquè d'aquí uns minuts la Vinoteca amb Miquel Fluvià i Pere Farges, com sempre aquí a l'antena de Ràdio Olot. Més informació a partir de les 3. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment, xarxes socials, l'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix, disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.